21 de gener del 2021. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
No hi ha entrades de moment, però sí que hi ha sortides. David Estals jugarà cedit al Prat de segona B fins al 30 de juny. El Centre d'Esport Sabadell ha reactivat una operació que ja es va cuinar a foc lent durant l'estiu i la perla de l'obrador Arlequinat buscarà més minuts al conjunt Pota Blava. El seu atreviment a Vallecas, a les Gaunes o en els dos partits de Copa han estat una de les notes positives d'aquesta primera volta, però un jove jugador de la seva edat també necessita més minuts i la del Prat és una bona oportunitat per agafar rodatge a la categoria de bronze al costat del Sergio Montero, un altre xino, com li diuen, com ell, Adri Díaz i companyia, i per què no tornar en un futur al Sabadell i tenir més protagonisme. Estals, doncs, ja no viatjarà aquest diumenge a Almeria. Recordem, però, que els plans de la direcció esportiva no canvien. Amb fitxa de filial, el club continua amb una única plaça disponible sènior a la plantilla. I aquí sembla que la cosa, ara que queden 10 dies mal comptats per tancar el mercat d'hivern, anirà per llarg.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Roger Manet, a les vies de so, us saluda. Comencem.
Es comenta la recepció.
De seguida saludarem David Estals per fer una primera valoració en calent d'aquesta sessió al Prat de segona divisió B. També tindrem aquí el Sergi Garcés amb tota l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell i un informe que us hem preparat amb la diferència entre les primeres i les segones voltes del conjunt arlequinat. També parlarem de la Lliga Nacional Juvenil i del Mercantil en el seu duel a Badalona, en pàgina poliesportiva, el debut de Caral Castellet aquest matí a la Copa del Món amb la prova del Lax Open, aquesta classificació per la final. I a la part final del programa parlarem d'handbol amb el Sergi Parc, de tenis taula i de futbol sala.
I fora de l'hotel?
Sorpresa i de les majúscules, els setzens de final de la Copa del Rei. L'Alcoyano, amb 10 homes, va eliminar el Real Madrid a la pròrroga per 2-1 amb un gol de Juanan Casanova. Abans, els de Vicente Parras havien igualat el gol inicial de Militao. La Real Sociedad, en canvi, sí que va fer la feina i va passar 0-2 a Córdoba. Avui, Ibiza, Atlètic a les 7 i Cornellà, Barça a les 9, sense Messi sancionat ni Jordi Alba i Frenkie de Jong a la convocatòria. El club blaugrana, per cert, es manté la convocatòria d'eleccions el 7 de març. I ahir, per cert, es van jugar 3 partits de la 19a jornada de primera divisió. Getafe 1, Huesca 0, Betis 2, Celta 1 i Villarreal 2, Granada 2. Avui es juguen el València Osasuna a les 7 i l'Eibar Atlético a 2:15.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, un dels grans protagonistes de la jornada d'ahir després de l'eliminació del Real Madrid al Collao.
Si metemos el segundo gol es otro partido. Y en el fútbol es eso, hay que meter las ocasiones cuando lo tenemos. Es verdad que también hay el portero que ha hecho dos o tres paradas. Y bueno, cuando no ha querido entrar el segundo gol y es verdad. Pero la responsabilidad tengo yo. Yo creo que los jugadores, lo han intentado. Y bueno, estamos fuera.
I a les xarxes socials.
Feu-li una ullada, si podeu, a l'Instagram de l'escola Pia, Futsal Pia, on els protagonistes del Senior A, entre ells el tècnic Pedro Donoso, responien ahir, via vídeo, les preguntes de l'afició. Bona manera d'apropar-se a ells.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Copa Verde del Brasil, a 8:15, comença el Manaus-Gi Paraná.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat, però en aquest cas no el xino, l'altre Sergio Montero. Felicitats!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
minuts passant del punt de les dues del migdia en directe a l'Hotel Suís d'avui, 21 de gener del 2021. Com us dèiem al principi, moviments de mercat al Centre d'Esports Sabadell. De moment no hi ha entrades, però sí que hi ha sortides, a més en un cas que ja s'havia especulat durant l'estiu, però que finalment s'ha acabat de concretar aquest mateix migdia. El jove David Estals, que recordem no ocupava fitxa del primer equip, jugarà fins al 30 de juny d'aquest 2021 al Prat, a l'Associació Esportiva Prat de Segona Divisió B. El saludem en directe. David, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ens havies comentat aquí precisament a l'Hotel Suís aquesta voluntat teva de quedar-te, de lluitar per minuts, però finalment s'ha concretat aquesta sortida. No sé com la valores.
Bien, con muchas ganas, ilusión de coger minutos, experiencia y poder volver lo mejor posible en junio.
Ho dèiem al principi, no, David? Un jugador jove, estaves en una etapa de molt aprenentatge. Deies que aprenies molt els entrenaments, però al final també el que necessita un, suposo, en aquesta edat és jugar minuts.
Sí, y sobre todo una categoría de... como segunda B, que es muy exigente.
Al final, ho dèiem al principi, no? Ja va sortir aquesta oportunitat del Prat a l'estiu. No sé per quin motiu al final no es va acabar concretant.
Porque yo, mi idea era quedarme en el Sabadell y luchar por tener minutos. Los compañeros me ayudaron y el míster confió y me acabé quedando.
No sé què t'ha dit ara el míster, els companys, en aquest sentit.
Nada, que yo con la edad que tengo lo mejor que puedo hacer ahora es jugar y seguir creciendo, sobre todo jugar.
Tu, David, has jugat precisament aquesta primera volta dues estonetes en Lliga, a Vallecas i a Les Gaunes, aquest debut a segona divisió, els dos partits de Copa. Quin balanç fas d'aquestes quatre participacions teves?
Han sido pocas, pero yo me he visto bien y eso, me hubiera gustado que hubieran sido más, pero me he visto bastante bien.
Al final també sempre quedarà, de moment, anem a posar-hi aquesta etiqueta, l'espineta de no haver jugat encara a la nova Creu Alta, no?
Ja, eso es lo que me ha faltado y me han quedado las ganas esas de debutar en la Creu Alta y espero que cuando vuelva se pueda cumplir y si puede ser con público, mucho mejor.
Doncs seria ja rodó, tornar i que més el públic ja pogués tornar també entrar als estadis. Per anar acabant, David, tu tens contracte fins al 2022, perquè vas renovar el mes de setembre. Per tant, suposo que també oportunitat, com deies abans, per demostrar coses al Prat, però també amb la vista posada a poder tornar aquí i poder també triomfar al Sabadell.
Sí, sí. Esa es mi idea. Y lo que te he dicho antes, crecer ahora, aprovechar los máximos minutos que tenga en el Prat, y poder volver lo mejor posible para poder tener minutos el año que viene con el Sabadell.
I l'última, David, no sé si des del Prat ja t'han comentat alguna coseta, si has creuat algun missatge amb algun company nou?
No, bueno, dos amigos, Marc Asturgó, que ya estaba aquí en Sabadell y ha hablado, me ha comentado que hay mucho, muy buen rollo en el vestuario, buena dinámica y todo, y con ganas de ir ahí ya.
Doncs, David Estals, que no et perdrem tampoc de vista aquesta temporada, tot i que, com diem, hagi sortit cedit a l'Associació Esportiva Prat de Segona Divisió B. Tota la sort del món, que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Protagonista del dia en l'òrbita Centre d'Esports Sabadell, perquè, com diem, de moment no hi ha moviments d'entrades, de reforços, de fitxatges, de sessions, etc., però sí de sortides i també en forma de préstec, en aquest cas, del Chino Estals al Prat de Segona Divisió B fins al 30 de juny. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona oportunitat per Estals, per seguir creixent en aquest sentit.
Sí, home, al final és el que ja he comentat en alguna ocasió i que acabem de sentir ara. Evidentment, la voluntat de seguir a la primera plantilla del Sabadell, d'aprofitar aquesta experiència a la Lliga Smartbank, al futbol professional, no sempre es presenta, més recordant, com hem fet, insistim un cop més, un jugador que la temporada passada encara estava en categoria juvenil, formava part d'aquell juvenil que va aconseguir l'ascens a la màxima categoria, aquesta divisió d'honor. Per tant, és una oportunitat de luxe, però al final el més important és que, més enllà de l'aprenentatge, més enllà de l'experiència, aquí es tracta de jugar. I és evident que el Sabadell, les oportunitats són amb comptagotes, per un jugador de les seves característiques, amb la seva joventut, i en canvi el Prat, amb el format i la plantilla que té el Prat, amb el treball que hi ha darrere amb un coneixedor de la casa com és el Pepe Delgado, i veient que estarà acompanyat de gent d'un mateix perfil i que a més també tenen passat d'Arlequinat, que es coneixen, com ha recordat ara, no només el cas del Marc Esturgó, sinó algun altre jugador que corre per allà, crec que és una oportunitat de luxe per agafar aquest fons. I recordant que encara li queda una temporada més de contracte, que tot just va renovar el passat setembre, i que, per tant, la seva vinculació amb el Sabadell, si no passa res estrany, Pau, és fins al 2022.
No em vull deixar ningú, però bona plaça per créixer al costat d'una molt extensa nòmina d'ex-arlequinats. Esmentaves tu ara el cas del Pepe Delgado, que va estar treballant al cos tècnic de Miguel Álvarez aquí a Sabadell, però clar, pel que fa a jugadors, tens a Carlos Cravioto a la porteria, tens el cas d'Adri Díaz, tens el cas del Chino Montero, diria que a part d'Esturgó també està Diego Garzón, que havia estat lateral dret del filial del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, bona plaça, amb cares conegudes que segurament faran més fàcil també la seva adaptació.
Sí, com deia, no? gent coneguda i sobretot un perfil de club amb una exigència, no li vull restar cap mena d'importància al Prat, però evidentment amb un grau d'exigència inferior a la d'altres rivals que hi ha en aquest subgrup català, com poden ser el Nàstic de Tarragona, com pot ser el Lleida, com pot ser el Barça B, l'Andorra, el mateix Cornellà. Bé, diguem-ne que l'exigència que ja pot haver-hi en un equip com el Prat és el de mantenir la categoria, i per tant aquí el foguejar jugadors joves és una bona oportunitat, i a més quan hi ha algú, com diem en aquest cas, amb tot el mèrit del món pel Pepe Delgado, que és un coneixedor com pocs del futbol català. De més enllà també, però sobretot per la seva experiència i per la quantitat de quilòmetres que arriba a fer en un cap de setmana, quan es podia més encara, a veure partits i més partits i més partits.
Un habitual a la nova Creu Alta. Sí. Per cert, m'apunta ara l'Adri un altre nom, Xavi Civil, que havia estat també al filial del Centre d'Esports Sabadell, el davanter, ara també pot hablar. Per tant, David Estals, fins al 30 de juny, oportunitat per jugar més minuts en aquest sentit a la segona divisió B, a la categoria de plata, a més en un Prat que està en aquesta part baixa de la classificació del grup català, anem a dir-ho així, del subgrup català, però déu-n'hi-do, un equip també guerrer, un clàssic com és Pedro Dolera a les banquetes. Això pel que fa a l'actualitat més rabiosa, més immediata del Sabadell, que avui ha passat per aquesta sessió de David Estals fins al 30 de juny al Prat. Pel que fa a la resta, Sergi, és a dir, a les entrades, un dia més hem de parlar de calma tensa, en aquest sentit.
Sí, per més noms que
vagin... I de vegades ni tensa.
No, ni tensa. En el cas del que toca el Sabadell, diguem-ne que molta tranquil·litat, insisteixo que per més noms que vagin apareixent, pocs d'ells amb fiabilitat, més enllà de la rumorologia pura i dura, per tant, poca cosa a explicar. Que sí que sembla que es van desfent algun dels interrogants que tenien cos, que tenien una certa, entre cometes, credibilitat pel que és el futurible Centre d'Esports Sabadell. És el cas de Sis, per exemple, el jugador que té, sembla ara, cada cop més peus fora de la Granada, per la seva banda, poca cosa més. En el cas d'Eugeni, que és un jugador que, insistim, interessa al Sabadell, doncs la seva intenció, la del jugador català, és de no marxar, insistim, no vol sortir, per més que el Huesca l'està posant a l'aparador.
I per més que ahir es quedés fora de la...
Per lesió, eh?
O sigui, per lesió, en aquest cas.
Hem fet la consulta i hi va ser per molèsties. No sé si hagués jugat en una altra circumstància, però...
Primer partit de Pacheta.
Correcte.
A Getafe estava fora de la convocatòria i és per molèsties.
Hem estat aquí rascant una mica a veure si hi havia alguna segona versió, per dir-ho així, i apunten que eren unes molèsties que no el van deixar entrar en convocatòria. Per tant, de moment res sospitós o res que em faci pensar. I continuem, Pau, ho dèiem ahir aquí amb l'Adri a l'hotel, La mala sort o la bona sort és que el tancament de mercat coincidirà amb un partit de futbol a l'estadi de la Nova Creu Alta. Que ens anem preparant tots plegats. Que tot apunta que aquell dia, a banda del que passi en el Sabadell-Logroñés, em sembla que, no sé si digui, no sé com ho veus tu, si malauradament o no, però haurem d'estar pendents a més fronts que no Mira, pas al purament futbolístic.
Jo, ni que sigui per una qüestió radiofònica, ho trobo positiu, perquè tindrem tribuna preferent abans, des de 8:15 de la tarda, i perquè després, entre postpartits, entre últimes hores, entre possibles arribades, encara podrem allargar pràcticament fins a la mitjanit, entre les declaracions d'Hidalgo. Jo trobo positiu, des del punt de vista radiofònic, punt de vista de José Manzanera.
Ja m'ho explicaràs, el dia 1, ja m'explicaràs com ens movem. Insistim, bromes al marge, tot apunta que viurem un final de setmana, aquesta, molt tranquil, sortiran noms i més noms, però molt tranquil, i que la setmana que ve sí que es volen desbloquejar jo diria un parell d'operacions, com a mínim.
Insistim en aquestes matemàtiques molt fàcils. Si són dues operacions, finalment, la baixa d'Estals no compta, no computa en aquest sentit. Per tant, hauria de sortir un altre futbolista, i aquí a la plataforma La Rampa, ho va dir José Manzanera a l'Hotel Suís, Antonio Romero és el número 1.
Sí, i veure què passa potser amb Néstor Querol. Seria aquí una carta que et podries guardar, un comodí, si encara vols fer servir, perquè se mantingui, com vas fer l'any passat amb Romero i amb Jesús Olmo, que tots dos lesionats es van quedar sense fitxa federativa, veurem el que passa. Però bé, com dius, això ja és parlar per parlar, un parell d'operacions que són en les quals treballa el Sabadell, sense afinar encara res, molts fronts oberts, i insisteixo, mitjans de setmana que ve, finals de setmana que ve, si contem que el dia 1 és dilluns, principi de l'altra setmana perquè s'acabi de desembolicar tot l'embolcall.
10 dies, mal comptats, com hem dit abans al principi. A tot això, el Centre d'Esport Sabadell, com deies ara, hauria de viure un desplaçament, el partit serà una altra pel·lícula, però desplaçament pel que fa a novetats tranquil aquest diumenge a Almeria. Avui l'equip ha seguit preparant aquest partit i d'entrada, si haguéssim de fer el parte mèdic, no sé per on poden anar els trets.
Doncs també poca novetat respecte al que comentàvem ahir. Descartat Adri Cuevas i Néstor Querol, evidentment. En el cas del de Jerez, ens diuen que ja en el tram final de la seva recuperació, però que no volen forçar, no volen córrer cap risc amb Adri Cuevas i que, per tant, tot ja ha centrat en la seva posada a punt pel partit contra la Unió Deportiva Logroñés de la setmana que ve. En el cas de Pedro Capó i de l'Aleix Coc, hi ha més dubtes. El menorquí estaria pràcticament descartat, pràcticament 100% descartat, a falta de confirmació oficial, i l'Aleix Coc, complicat. No impossible, però complicat, sobretot per això que estem parlant, Pau, perquè són un tipus de lesions que no ajuden a córrer riscos. Què passa amb el cas de l'Aleix Coc? Doncs que el Sabadell té la baixa de Juan Ibiza,
sí,
i que això complica, com dèiem ahir, el panorama. Per què? Perquè a dia d'avui doncs tot està focalitzat a Grego Sierra. És el central natural que li queda al Sabadell. La resta, doncs, és veritat que Jaime Sánchez pot ocupar i ocupa aquest centre de la defensa per banda dreta. Grego Sierra podria, com diem, ocupar la banda esquerra. Per tant, la baixa de Juan Ibiza quedaria una mica minimitzada, per dir-ho així, i falta veure si Xadi Riad acaba ocupant el central esquerra i llavors Grego Sierra va cap al mig. Bé,
si més no, Xavi,
com jugues amb totes les cartes?
A la convocatòria,
no?
Si no passa...
Sí, hauria d'entrar,
perquè al final necessites un recanvi.
Sí, hauria d'entrar. Tot això parlant, que Antoni Hidalgo no li doni casualment aquest partit per canviar el dibuix, ja que tant hem parlat de si són 4, si són 5, si juga així, si juga així, tot això ens estem movent en mantenir els tres centrals i els dos carrilers ben oberts. Per tant, que Òscar Rubio pot actuar també per la dreta i Jaime llavors centrar-se una mica més. Jo crec que aquí amb l'Aleix haurem d'esperar fins a última hora per veure, m'atreveixo a dir que entrarà en convocatòria, per tant que l'Aleix Coc viatjarà segur cap a Almeria si no passa res en les dues sessions que li queden a l'equip demà, divendres, i recordem l'última de dissabte, just abans de viatjar, perquè l'expedició viatja dissabte en avió directament cap a Almeria. veurem aquesta llista de convocats, si és que la fan pública.
Si canvien les coses en aquesta segona volta.
Per tant, baixes segures, com diem, Adri, Néstor i pràcticament al 100% Pedro Capó, jo mantindria l'interrogant sobre Aleix Coc.
Avui el protagonista al Sabadell era David Estals. A l'Almeria ho ha estat Àlex Centelles, lateral del conjunt indàlic, molt conegut, per cert, per Roger Benet, que el tenia allò a la seva llista de futuribles, coses del FIFA d'avui dia, però que ha parlat per la ràdio oficial de la Unió Deportiva Almeria i hem rescatat alguns talls en aquest cas,
sí,
Sergi.
Ha parlat en roda de premsa, com dius, pels canals oficials, pels canals oficials de la Unió Deportiva Almeria, fent una miqueta més del mateix, No s'ha sortit massa del guió que hem anat sentint en els últims dies en jugadors integrants d'aquesta plantilla del quadre almerienc, i per començar, després del seu gran paper en Copa, recordem que l'Almeria és un dels equips que demà anirà al sorteig i que coneixerà rival, com ahir feia èmfasi l'Adrián Arroyo, segur que contra un primera divisió, veient els números ara ja és segur que els primers quedaran repartits contra equips de segona i de segona B,
que n'hi ha un parell de moment.
Ja Navalcarnero
i Alcoyano.
Poden caure dos més. L'Ibiza podria eliminar l'Atlètic Club, tant de bo. I el Cornellà podria eliminar el Barcelona, tant de bo també. Que no se m'enfadi ningú, Ha parlat d'això. El 5-0 contra l'Alavés. És que em disperso. Em poses aquí i em disperso.
Bona gent al Cornellà.
Que el més important és la Lliga, i per Àlex Centelles és evident que ningú no pot oblidar que l'objectiu del quadre de José Gómez aquesta temporada es el de donar el salt de categoría y pujar a final de año.
La verdad que hicimos un gran trabajo en Copa, al final era un rival de una categoría superior, pero bueno, demostramos que da igual la categoría, que podemos competir a cualquier equipo, y al final, claro, al final nuestro objetivo principal es ascender a primera división y lo más importante al final es la Liga y centrarnos en la Liga. Y como tú has dicho, que al final cualquier equipo, sea de arriba, sea de abajo, sea de mitad tabla, te puede ganar.
Doncs parlava de la dificultat Centelles d'aquesta segona divisió. No hi ha rivals forts o dèbils en funció de com està la taula. I més feia èmfasi també en que al final els de sota es juguen ara, a partir d'ara, més la vida que no potser un equip de mitja taula que està allò més tranquil. Hi ha una urgència extra en aquest sentit.
Sí, i el Sabadell és un d'aquests equips, no? A priori, mirant la classificació, diries que l'Almeria no ha de patir massa aquest diumenge, tant de bo que no sigui així i que el Sabadell li pugui no només plantar cara, sinó donar algun ensurt al conjunt andalús. A més, recordant el precedent, ho ha fet avui Àlex Centelles també, sí, de la primera volta, Pau, aquell partit que el
gol de Ramazani
el va tenir a tocar, va disposar d'una oportunitat d'or per haver sumat, imagina't el que hagués suposat la victòria, ara vista en perspectiva, contra, per mi, juntament amb l'Espanyol,
sí,
grans favorits a l'ascens directe.
Jugant amb molts minuts amb un home de més, fallant un penal Stoikov a la segona part, se'ns va escapar una oportunitat d'or.
I al final va arribar aquest gol de l'Almeria que ens va deixar doncs, amb el mal sabor de boca d'una nova ensopegada aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. Parla d'aquest precedent, ha parlat d'aquest precedent de la primera volta com per ells com un punt d'inflexió. Recordem que havia tingut molts dubtes l'Almeria, que havia començat més tard per haver jugat el play-off l'any passat, que semblava que no acabava d'arrencar, i per ells, diu en aquest cas el jugador, que va ser aquell punt de creure-s'ho, i la veritat és que veient els números, des d'aquí gairebé sense fre.
Nadie lo olvida porque bueno, al final fue un poco el gol que nos dio un poquito alas, al final cogimos una buena dinámica a partir de ahí. Y sí, la verdad que fue un partido bastante bastante inolvidable en esta temporada. Pero bueno, sí, al final eso demuestra que al final cualquier equipo en cualquier campo te puede crear peligro y para nada nos tenemos que confiar. Esta liga ya la conocemos y sabemos que es muy complicada.
Mira, tan bona dinàmica que ara mateix estava repassant números. Des d'aquell partit, des d'aquell Sabadell 1, Almeria 2, teòricament de la jornada 1, però del 5 de novembre, l'Almeria ha guanyat 13 dels 15 partits oficials que ha disputat. Només ha perdut a casa contra el Mallorca, 0-1, i al camp de l'Espanyol, 2-1. És a dir, els altres dos grans rivals per l'ascens directe, però 13 victòries en 15 partits.
En un partit, ara tiro de memòria, diria que és el dia que RDT fot un gol des de mig del camp i que si no et pot el cor ni de ser de l'Espanyol ni de l'Almeria, jo ara mateix encara em pregunto com pot ser que els de José Gómez no només no traguessin alguna cosa de profit, sinó no acabessin guanyant aquell enfrontament. Però bé, al final els partits es decideixen per detalls, que diu aquell, i la realitat és que l'actual líder de moment li ha guanyat la primera batalla al segon classificat. Per mi ja estarà aquí la cosa, insisteixo. És un...
Fa tota la pinta.
Una cosa entre dos. Però
fa
bé,
tota la pinta.
Vols una més d'Àlex Centelles?
Sí, tant.
Et poso una més. Simplement perquè ens acabem
no sé si la vull,
Si ens acabem de recrear. L'altre dia parlàvem de Baliu.
Ivan Baliu, sí.
Que comentava el Sabadell, equip que es tanca, línia de 5 al darrere, que difícil serà crear espais, etc etc. Penses que durant la setmana a Almeria han canviat o han vist alguna cosa
després
diferent?
Després de veure el vídeo...
Doncs no. O és que no han vist el vídeo, insisteixo, o l'han interpretat, que tant de bo sigui aquesta, molt malament.
O l'han interpretat en fase ofensiva, en aquest cas.
Bé, no sé.
Potser un altre argument.
El que
argument,
està clar
però...
és que no ho acaben de tenir del tot clar, i si no, només cal veure, o sentir, millor dit, Àlex Centelles parlar de quin Sabadell esperen, sobretot en aquest posicionament defensiu de l'equip d'Antonio Hidalgo. Va.
Al final, cuando tenemos el balón, siempre intentamos jugar de la misma manera y teniendo el balón, teniendo paciencia. Y luego sí que es verdad que a lo mejor a la presión sí que cambia un poco, porque bueno, al final te meten en otro sistema. Entonces, pero bueno, ya otros partidos ya hemos pasado por ahí, por línea de 5, y al final es repasar un poco lo que es el plan de juego y seguro que va a salir bien.
Que repassin. Contra línia de 5.
No, però... no es partirà pedres contra la taulada dels companys, en aquest cas els del Departament de Comunicació de la Unió Deportiva Almeria. Vull pensar... que la pregunta ja indueix a la resposta, que és aquella de...
Sí, anava per aquí.
No t'imagines, t'esperes, no? Un Sabadell que defende con 5 i el jugador tira pel dret i diu doncs sí, deuen defensar amb 5 i es queda tan ample. Vull pensar que és això, perquè si no és que algú no està fent bé la feina allà dins. En tot cas, si és així, tant de bo que els hi duri el dubte de com juga el Sabadell i que els agafem allò per
despistats,
sorpresa,
al cor
del Mediterrani.
Avui s'ha confirmat també l'àrbitre del partit, és un dels clàssics de...
A mi em sonen totes les setmanes igual. Sí, o sigui, jo crec que ens estem movent dos àrbitres.
Entre
no?
quatre
i no,
cinc.
Tenim dos àrbitres només.
Daniel Ocona Raiz, del Col·legi de La Rioja, 40 anys, un dels veterans, li deu quedar poquet ja en això de l'arbitratge professional. Porta 10 anys, o du 10 temporades a segona divisió, amb un petit parèntesi d'un únic any a primera divisió. Ha xiulat el Sabadell, diria, ara tiro de memòria, que eren 9 vegades, amb 3 precedents només fora de casa... És a dir, en els 9 precedents els números no són gaire dolents, però en els 3 precedents de fora, 3 derrotes i 0 gols a favor del centre d'esport.
Perfecte. Sabadell. Avisa a Antoni Hidalgo que no viatgem.
Per tant, s'ha de trencar la
casa. Que ens quedem a casa, si tu, amb aquest...
Escolta, si és un 0-0...
Ah, no, sí, clar, però llavors ja hauríem de trencar aquesta, la de les derrotes, però bé.
L'àrbitre VAR, per cert, Barona Feitón, que és un altre d'aquells que ens sona, també.
Podria haver estat Vicandi, ja i tancàvem el cercle, perquè és que a mi, insisteixo, que em sonen tots iguals.
Sánchez López i...
No, haver-hi molts àrbitres a segona, no? Digue'm que és això. Molts que no ens toquen a nosaltres.
Podríem preparar un informe també dels àrbitres de segona.
Potser, sóc jo.
Per cert, avui també s'ha confirmat que l'Alcorcón Albacete, un d'aquells partits ajornats pel temporal Filomena, dimarts de la setmana que ve a les 7. Per tant, aquí quedarà configurada pels llibres d'història la primera volta tal qual amb la puntuació, perquè recordem que és partit de la 21a jornada. No afecta en massa el centre d'esport Sabadell, ni que sigui a nivell classificatori sí, però a nivell de calendari no, perquè l'Albacete havia de visitar el Sabadell a finals de febrer i l'Alcorcón juga al maig.
Anem al final.
És una de les últimes jornades.
Els tres equips madrilenys, bé, els tres que queden, perquè el Rayo ja hem anat, Leganés, Fuenlabrada i Alcorcón, diria que van seguits, gairebé seguits, sortida, en el tram final de temporada. Per tant, queda molt.
Per tant, en aquest sentit, no afecta massa el centre d'esport Sabadell. Per acabar, Sergi, si et pregunto la famosa si et faig la famosa pregunta de quina creus que serà la xifra de punts que necessita el Sabadell en aquesta segona volta per salvar-se, cap a on van
doncs
els
mira,
drets?
Ara fa uns dies em feia aquesta pregunta el Pere Figueres, el company del diari de Sabadell, i li vaig dir que soc molt dolent pels números, això ja ho sabeu, però que m'atreveixo a pronosticar que per sota dels 50 aquest any.
És a dir, menys de 30 el Sabadell se salvaria.
Fent a la segona volta menys de 30? Sí, jo crec que sí.
És a dir, voltant els 28-29,
sí,
no?
Sí, no, ara que ningú pensi que estic dient 21, però 28-29, per assegurar anem a 30 i a partir d'aquí ja vivim una mica més tranquils.
I el Sabadell, equip de primeres voltes o de segones? Què creus?
Això ja m'ho has de dir tu.
Doncs us ho diem amb la veu de la Núria García en aquest informe.
Quantes quantes vegades li haurem escoltat dir a Antonio Hidalgo allò que el Sabadell en aquesta segona volta haurà de fer més punts que la primera si es vol salvar? Però realment el Sabadell és equip de segones voltes? Així d'entrada els precedents no conviden massa a l'optimisme. Traient de l'equació la passada campanya, alterada per la pandèmia, en només dues de les últimes 10 temporades, el centre d'esports ha signat millors registres a la segona volta que no pas a la primera. Ens hem de remuntar a la 2015-2016 amb Miguel Álvarez a la banqueta per trobar el primer cas. Just després del descens a segona B, el conjunt arlequinat va començar l'any amb 25 punts en les primeres 19 jornades. En les següents 19, amb més protagonisme dels joves, en van ser 30 en total, és a dir, 5 més que la primera volta. I l'altre cas va ser el de l'ascens a Ipurua. Aquell any, el Sabadell de Lluís Carreras, tot i no començar massa reeixit, va acabar la primera volta amb 34 punts. A la segona en va signar 35, un més, i es va assegurar l'eliminatòria de campions contra l'Eibar. Per trobar casos més extrems, ens hem de remuntar més enrere, com per exemple l'any de l'altre play-off, el d'Irun. Aquella temporada en què el cap de Ramon Moya va penjar d'un fil, el Sabadell va fer 36 punts en una espectacular segona volta, 11 més que la primera. I a segona divisió, en canvi, l'últim precedent positiu és el de la temporada 1991-1992. Aquella campanya, encara amb els 2 punts per victòria, el centre d'esports va fugir del perill amb 24 punts, 10 més que la primera volta. La resta de casos més recents a la categoria de plata són negatius. A la 2014-2015, la del descens, 20 punts a la primera volta, els mateixos que ara, i 18 a la segona. La 2013-2014, la del gairebé play-off, 30 i 29. La 2012-2013, 30 i 22. I la 2011-2012, la primera amb Carreras a segona, 25 i 21. Caldrà, doncs, revertir la tendència. No sabem si la permanència anirà més o menys barat enguany, però està clar que el Centre d'Esports 2020-2021 necessitaria millorar els registres de la primera meitat del campionat si vol tenir més opcions de segellar la seva continuïtat a la Lliga Smartbank un any més.
Doncs no massa positius els números.
No m'has deixat massa animat, que vols que et digui?
No, ni que sigui allò, en les últimes 10 temporades, si traiem la passada, que no es va completar aquesta segona volta, doncs, com diem, al Sabadell només li surten la de Miguel Álvarez i la del play-off d'Ipurua, la de l'ascens a Ipurua. Estava pensant que ni a segona divisió aquell any que ens quedem a un partit de ficar-nos al play-off d'ascens a primera, tampoc es va fer una millor segona volta.
És cert que les segones voltes tenen un punt de trampa, no sempre, però a vegades passa, que és quan et quedes ja amb l'objectiu complert i poc a fer. És a dir, quan ja saps que per darrere no perilles, però tampoc no arribes a davant. No dic que sempre sigui, però...
D'aquestes el Sabadell n'ha tingut unes quantes.
Sí, llavors passa que queden 3-4 partits on, si ara miréssim números, estic pensant en alguna de les temporades de segona A on el Sabadell ja s'havia salvat després del descens del Villarreal, que
sí,
va arrossegar el Villarreal,
tots els últims partits.
Es va perdre tot, tot, clar. Llavors, potser els números no és que fossin espectaculars, però si aquells 12 punts que perds, per dir alguna cosa, en 4 partits, els haguessis necessitat, home, 12 potser no, però igual haguessis sumat
3 o 4,
7 o 8, jo què sé, i ara mateix això hagués fet un gir en aquesta estadística, però només com a matís,
està molt ben
fer la teva feina, no la criticaré.
Sí que és cert que, doncs, com diem per l'estadística, el Sabadell sol ser més un equip de primeres voltes que de segones en aquest cas, tot i que també és cert que recordo els últims precedents a segona B, on el Sabadell, amb Toni Saligrat, per exemple, pràcticament cada any ha hagut de fugir del perill, menys l'any d'Olot no estava implicat al 100%, però sí que és veritat que havia de lluitar-ho fins al final, i després tenim la resta de precedents a segona que tampoc són positius en aquest sentit. Res més, no, Sergi?
Tot tranquil. Per tant, demà serà un altre dia.
Per tant, anem a publicitat i demà amb l'Adriana Arroyo escoltem Antoni Hidalgo i José Gómez. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Publicitat.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank, en directe a Ràdio Sabadell.
Va de mans al xut! Gol, 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 gol.
En cama dreta, atura Ian!
Arriba Néstor, la vaselina de Néstor, gol, 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 gol.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, de tornada a l'Hotel Suís. No hem de deixar el futbol perquè en categories formatives el Mercantil té pràcticament un match ball. Aquest cap de setmana, si vol acabar entre els 5 primers del seu subgrup de la Lliga Nacional Juvenil i, per tant, disputar la segona fase per pujar a Divisió d'Honor. Ara mateix els de Juanjo Beltrán són sisens després de la derrota contra el líder, el Girona B, i ara els hi toca visitar el Badalona, l'equip que està just per sobre dels mercantilistes i que, per tant, marca aquest tall. El forat que hi ha és de 4 punts, però els escapulats, atenció, encara tenen 2 partits pendents. Per tant, la distància pràcticament es podria fer insalvable amb una derrota. El tècnic blaugrana, Juanjo Beltrán, destaca més la qualitat d'aquest Badalona.
Hi ha un jugador que a més sembla que ha debutat a segona B, i hi ha un altre també d'un jugador de banda, és a dir, són jugadors que ja haurien d'estar a Divisió d'Honor, però bueno, com el club està a segona, pues al final es queden allà al seu club, no? Però són de jugadors de Divisió d'Honor.
Recordem que el partit de la primera volta a Raona Marinals va ser bastant esbojarrat amb el Mercantil, igualant en 3 ocasions l'avantatge escapulat. I com diem, el Badalona sembla favorit, però un altre factor a tenir en compte és el poc rodatge que porten aquest 2021. Parlàvem d'aquests 2 partits pendents que té el conjunt escapulat i són precisament els de les 2 últimes jornades, les primeres de l'any, per un brot de coronavirus a la plantilla. Una situació que al capità del Mercantil, a l'Àlex Pertusa, li resulta familiar.
A la primera volta doncs, ens va passar al revés, on nosaltres va haver un positiu amb Girona i no vam poder començar, i això es va notar. Jo crec que sí, en aquest factor sí, nosaltres estem més rodats ara mateix i bueno, esperem que es pugui jugar el partit i amb moltes ganes ja d'un altre partit.
Doncs amb ganes al Mercantil, amb ganes deuen estar també a Badalona, que com diem, encara no han jugat aquest any. El partit, si tot va bé, se celebra aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Aparquem ara ja sí el futbol perquè en pàgina poliesportiva Caral Castellet és una de les grans notícies de la jornada. Ha començat oficialment aquest matí la temporada de neu i ho ha fet a més classificant-se amb la tercera millor puntuació per la final del Lax Open, la primera de les 2 cites d'enguany a la Copa del Món de Snowboard, reduïda dràsticament, us ho explicàvem l'altre dia a l'Hotel Suís, pel coronavirus. Només es disputa aquesta prova a Suïssa i la de Calgary, al Canadà, a principis de març. Després hi haurà també cites puntuals com els X Games la setmana que ve. En definitiva, ampliem aquest debut de Castellet a l'Ax amb la veu de la Júlia Ramon.
11 mesos feia que Caral Castellet no es pujava a la taula de Snow i es llançava pel mig tub per competir oficialment. Amb la temporada alterada per la pandèmia, el debut de la Ryder sabadellenca s'ha fet esperar, però a Suïssa, pràcticament la seva segona casa durant la darrera tardor, ha demostrat que segueix en plena forma. En absència de les xineses, dominadores l'hem passat pel globus de vidres, Castellet ha saltat al Snow Park de l'Ax amb el dorsal número 1 a l'esquena i ha deixat clares les seves intencions des del primer minut. A la primera baixada, la sabadellenca s'ha situat momentàniament com la líder amb una puntuació de 87,5. Només l'ha millorat amb 94 punts Cleo Kim, un dels noms del moment a Suïssa. La rider nord-americana, la gran dominadora dels últims temps, ha reaparegut després de prendre's d'un any sabàtic. A la segona baixada, cap de les dues ha pogut augmentar els seus registres i s'ha colat entremig la japonesa Mitsuki Ono, amb 90 punts. Al final, i en declaracions a la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, felicitat de Castellet per haver superat aquesta qualificació en tercer lloc i per l'estat del mig tub. Dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, Castellet tindrà l'oportunitat de pujar al podi per primera vegada en aquesta temporada de neu tan reduïda. La competència, especialment amb la nord-americana Chloe Kim, serà molt i molt alta. Però ara tindrà 2 nits per somiar amb repetir la medalla d'or de l'any passat en aquest Lax Open de la Copa del Món de Snowboard. Hey boys!
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Doncs, Caral Castellet, estarem atents aquest cap de setmana aquí a Ràdio Sabadell, dissabte, com diem, per saber si es penja la primera medalla de la temporada de neu, d'una temporada de neu curteta, al Lax Open de Suïssa. Parlem ara d'handbol. Parlem d'handbol i hem de començar pel masculí de l'Oar Gràcia, que ha trencat la ratxa de 16 derrotes seguides i no hi havia partit, sense haver de saltar a la pista. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Anem a explicar-ho perquè és força enrevessat, tot plegat. Tot sorgeix, si no em corregeixes, la setmana passada amb la segona suspensió, en aquest cas, del partit de l'Oar contra el Palau Tordera.
Sí, dimarts de la setmana passada s'havien d'enfrontar al carrer Bocaccio, com dius, el Gràcia contra aquest cué de la Primera Nacional al Palau Tordera, per recuperar el compromís que tenien pendent ajornat en el seu dia per positius en els palauencs.
El novembre, si no recordo malament.
El novembre, el partit, però tampoc es va jugar per motius similars, en aquest cas, perquè hi havia un jugador de la plantilla dels del Vallès Oriental amb símptomes de Covid, però no hi havia res confirmat. El Palau Tordera igualment es va presentar al carrer Bocaccio, va exposar els fets i sense que hi hagués cap confirmació oficial, com diem, d'algun positiu ni cap resultat d'algun test, la seva voluntat va ser la de no sortir a jugar. El Gràcia, a partir d'aquí, es va solidaritzar i va dir que d'acord, que si no volien jugar que no juguessin. Els àrbitres, en tot cas, van obrir l'acte, la van tancar informant de tota aquesta situació i a partir d'aquí el comitè de competició va deliberar ahir que no hi havia motiu de pes per no disputar el xoc i ha sancionat els palauencs durament, atenció Pau, partit perdut per 10-0, sustracció de 2 punts a la classificació i multa de 2.000 euros. Per tant, déu-n'hi-do.
Sí, em resulta bastant estranya la postura del Palau Tordera, però bé, la de presentar-se al carrer Bocaccio i no demanar d'entrada ja l'ajornament. Però bé, això, al cap i a la fi, bones notícies per l'Oar, que trenca aquesta ratxa, com deies, que li dona un respir, que suma 9 punts a la classificació i ara té el descens a 6. I de retruc també surt beneficiat el Creu Alta Sabadell.
Clar, perquè els arrequinats són penúltims i un rival directe, com dius, com és aquest Palau Tordera, podríem dir que torna a la casella de sortida, ja que justament tenia 2 punts a la classificació i són els que se li han restat per aquesta incompareixença. I per embolicar encara més a troca, Pau, avui recordem que Creu Altencs i Palauencs s'havien d'enfrontar també per recuperar l'enfrontament que tenien ajornat, però s'ha tornat a posposar, aquest cop sí, de forma justificada i per haver-ho sol·licitat amb antelació. Per tant, un autèntic enrenou que ha acabat donant aire als dos conjunts sabadellencs de la Primera Nacional.
Déu-n'hi-do, quin enrenou al voltant del partit del masculí de l'Oar Gràcia. Ara sí, hem de canviar de qüestió, mirar també cap al cap de setmana, perquè el femení del Gràcia s'estrena a casa, o estrena en aquest cas la segona volta al carrer Bocaccio de la divisió d'Honor Plata, les de Carol Carmona. Sergi, reben l'equip que tenen just per sobre a la classificació, al Gavà.
Sí, per tant, una bona oportunitat per posar pressió a les del Baix Llobregat i per què no arrossegar-les en aquesta lluita per no baixar. Escoltem, Pau, a Clàudia Marrugat, jugadora verd i blanca, que veu perfectament capaç l'equip de treure un bon resultat.
Pots plantejar el partit contra elles, però el més important és que nosaltres estiguem bé i tornem a ser l'equip que som, sense mirar qui tenim davant, perquè hem plantat cara a equips de dalt, potser amb, no sé, més serios que el Gavà.
El femení de l'Oar, recordem, va començar la segona meitat de plata amb una forta ensopegada, podríem dir, a la pista del Sant Joan d'Espí, amb derrota de 14 gols, 27-13, i ara, per tant, toca passar pàgina per redreçar el rumb el més aviat possible i també per distanciar-se del descens, ara al marge d'un punt, i com dèiem, el de dissabte pot ser un bon moment, i no només perquè el Gavà tampoc té una situació idònia, sinó perquè aquest cap de setmana afronten doble compromís, dissabte al carrer Bocaccio i diumenge contra l'Elda per recuperar un partit pendent. Tot i això, Marrugat no creu que es reservin res.
Conec bé l'equip i l'entrenador i no crec que gestionin contra nosaltres, perquè per elles també són uns punts molt importants els que han de treure contra nosaltres, i estic convençuda que no es reservaran.
Doncs veurem si el Gràcia pot redreçar el rumb, Pau, i aconseguir aquesta victòria. El partit arrencarà dissabte a les 5, com diem, aquest Oar Gavà, 15a jornada de la divisió d'Honor Plata femenina.
Doncs esperem que les de Carol Carmona puguin, com diem, redreçar el rumb després de l'ensopegada forta de l'última jornada i agafar, com diem, aire en aquesta part baixa de plata. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Fem la segona i última aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís, perquè a la tornada hem de parlar, per exemple, de tennis taula i també de futbol sala. Fins ara.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzada de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Centrada d'Òscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 22a jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de l'estadi de los Juegos Mediterráneos, Unió Deportiva Almeria, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre del punt de 3:15 de la tarda. Encetem el tram final de l'Hotel Suís d'avui, tirant, en certa manera, de maroteca, perquè, si recordeu, al mes d'octubre us explicàvem aquí, en aquest mateix programa, una circumstància, una situació una mica curiosa, i és que les dues candidatures a la Federació Catalana de Tenis Taula s'havien vist representades a la Junta Directiva del Ciervo. Ara torna a haver-hi procés electoral en el món del tenis taula, en aquest cas a la Federació Espanyola, amb l'11 de març com a data, i en aquest cas amb un altre club de la ciutat, en aquest cas Club Falcons, clarament posicionat al costat de la candidatura opositora que encapçala la Marta Pajares, la presidenta de l'Associació de Veterans d'aquest esport. Saludem al coordinador de Falcons, el Guillem Cairó. Guillem, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres sou un dels quatre clubs catalans que us heu presentat com a estaments al costat de Pajares. La primera pregunta és clara: per què hi heu donat aquest suport explícit?
Doncs perquè considerem que fa molt de temps que la Federació Espanyola necessita un canvi. El president que hi ha ara porta des del 2008 a la presidència i vam trobar que era un bon moment, la Marta tenia un bon projecte i vam decidir donar-li suport des del primer moment.
Com dius, l'actual president, el Miguel Ángel Machado, du 3 legislatures en el càrrec, s'ha presentat a més per aquesta quarta. No sé quins són els punts també, en aquest cas, diferencials de la candidatura de la Marta Pajares respecte a, podríem dir, l'opció continuista en aquest cas.
Doncs bàsicament el que busquem aquesta candidatura és una federació transparent, que és una cosa que careix ara mateix la Federació Espanyola, que tothom tingui vot, que tothom pugui parlar, exposar les seves coses i intentar treballar pel tenis taula i pels jugadors, pels clubs, pels àrbitres, que és realment on s'ha de fer la feina.
En aquest cas, a un club com Falcons, en què li podria beneficiar també la candidatura o el que exposa la Marta Pajares?
Doncs no és que ens benefici nosaltres directament, sinó és a tots els clubs a l'hora de demanar la seu d'un campionat, que les seus dels campionats no es donin a dir, que tothom tingui dret a participar. Bàsicament el que busquem és això, que tothom tingui oportunitats dins el món del tenis taula i que no sigui tot a dir com s'està fent fins ara.
Entenc que, Guillem, que aquest suport, aquest recolzament a la candidatura de Marta Pajares ha estat per decisió àmplia, no?, pel que fa a la Junta també de Falcons.
Correcte, no vam triar gaire a pensar-ho. Ja quan fa 4 anys es va presentar la Carmen Torrado, també ja vam donar suport, i ara, doncs, quan la Marta vam parlar amb la Marta, ens va dir, ostres, estic muntant això, doncs, des del primer moment que va tenir el nostre suport.
Uh-huh. I amb quines expectatives teniu aquest 11 de... Quines expectatives teniu aquest 11 de març? Creieu que serà possible un relleu, en aquest cas, a la presidència?
És difícil aconseguir un relleu perquè el president actual de la Federació Espanyola té molta força sobre moltes coses, però bueno, nosaltres ho estem intentant. Ara ens estem centrant nosaltres en els 4 vots dels clubs catalans, que és realment on Falcons tenim força, i intentarem treure aquests 4 vots per poder aconseguir que sigui presidenta la Marta.
En aquest sentit, també esteu fent aquesta feina captar, en certa manera, l'atenció de la resta de clubs catalans. Són dies de trucar molt a les portes, en aquest sentit?
Sí, portem ja molts dies parlant amb els clubs, demanant, perquè el bo que té la Federació Espanyola és que es permet la delegació de vot o el vot per correu, demanant vots per correu, tant de clubs i també dels estaments de jugadors, ja que truquem als clubs, doncs intentar que el màxim de gent participi, ja que la Federació Espanyola no ho posa fàcil.
I quina resposta també esteu trobant aquí a Sabadell?
Doncs la resposta és molt bona. Quan estem parlant amb els clubs de Catalunya no ens costa gaire convèncer-los perquè ens donguin el seu suport, però tot i això hem de treballar moltíssim per aconseguir el màxim suport possible.
Aprofitant que tenim aquí a l'Hotel Suís, Guillem, com a coordinador de Falcons, deixa'm preguntar-te també en quina situació es troba el club actualment, com està passant aquests mesos de pandèmia, quines afectacions ha tingut en aquest sentit, com s'està paint tot plegat?
Doncs suposo com tots els clubs de Catalunya, doncs estem una mica a l'espera, no podem pronosticar res. De moment, si no ens canvien l'estat d'alarma, ens permetrem començar les lligues al març, però la veritat és que les restriccions del govern català ens estan fent molt de mal.
Perquè ara mateix, en quin punt es troben els entrenaments? Podeu tenir algun equip entrenant?
Els entrenaments es troben que només podem entrenar amb els jugadors que començaran les competicions nacionals.
Per tant, si no vaig errat, a més, aquest any havíeu renunciat a algunes categories nacionals, no? Per tant, poqueta activitat.
Correcte, sí, molt poca activitat la que tenim ara mateix al club.
Doncs, Guillem, l'última pregunta que et volia fer també una mica en clau competitiva, no? Perquè ho deies tu ara, fins a mitjans de març aproximadament, una miqueta abans, que no hem d'esperar perquè per fi es reprengui el calendari de, en aquest cas, les categories nacionals de la Federació Espanyola de Tenis Taula. Amb quines expectatives partiu a Club Falcons?
Doncs l'equip de segona nacional ens hem reforçat, tenim un molt bon equip. Però bueno, no volem fer cap pronòstic perquè també la Lliga ha canviat de format, serà molt difícil, una Lliga per concentracions, hem de disposar de tots els jugadors, totes les concentracions, qualsevol concentració que tinguem algun possible positiu o que no pugui jugar algun jugador ens condicionarà molt, per tant no podem ara mateix donar cap previsió. Mm-hmm.
Doncs una situació d'incertesa que vivim des de fa molts mesos i que vosaltres des del Tenis Taula doncs, no sou aliens amb una competició que encara està pendent d'iniciar-se. Guillem Cairo, membre de Falcons, coordinador de Club Falcons Sabadell, gràcies per atendre'ns uns minuts i seguirem amb atenció també tot aquest procés electoral de la Federació Espanyola de Tenis Taula amb la candidatura opositora de la Marta Pajares, a la qual doneu suport. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
Sis minuts per arribar a les 3 de la tarda, tancada la carpeta del tenis taula, hem de dedicar els últims minuts al futbol sala perquè a la segona B l'Escola Pia pot estar davant dels seus últims trens que li poden passar per davant per acabar entre els 4 primers del seu subgrup. Encara queda gairebé la meitat de la primera fase, però dissabte a la pista del Sala 5 Martorell, al marge d'error dels de Pedro Donoso és mínim. Us posem en situació amb el Bellsport, l'Hospitalet i el Calvià ben situats a les dues primeres posicions. La cosa està així. Gasifred Ibiza, tercer amb 18 punts, l'últim rival, per cert, dels Escolapis. El Martorell, quart amb 17 i marcant la zona de privilegi. Cinquè és el Cerdanyola, també amb 17, però amb un partit menys, i sisena la Pia amb 14. És a dir, que una derrota Escolàpia combinada amb la pitjor carambola de resultats podria allunyar els de Donoso fins a 6 punts dels llocs que donen dret a lluitar més endavant per l'ascens. En resum, com diu el jugador Carlos Povedano, una nova final per l'equip.
Es que cada partido es una final. Si pierdes estos 3 puntos, pues ya no lo vas a recuperar. El otro equipo te va a sacar esos 3 puntos y ya van quedando menos partidos. El objetivo es sumar de 3 en 3 cada partido e intentar estar lo más arriba posible para intentar estar entre los 4 primeros en la segunda fase.
I enfront un Salàsic Martorell que ha estat entre dues aigües durant la primera volta, entre la de concentrar-se en la Lliga per no perdre pistonada i alhora vivint el somni de la Copa del Rei, igual que ho ha fet la Pia en anteriors temporades. El conjunt vermell va ser capaç d'eliminar, per exemple, un segona al Móstoles, després un primera al Peníscola i finalment va caure 8ens davant l'equip de l'ala sabadellenc Àlex Llamas, l'Indústria Santa Coloma, una trajectòria que a Povedano no li sorprèn del tot analitzant la plantilla del rival.
Han hecho 3 fichajes muy buenos de Palleja, como son el Ramón, el Coca y el Rusi, y más lo que tenían, que es Fuad, Osama, Malik, etcétera, pues ya los hemos visto. Un equipo con mucha calidad, mucha individualidad, muy físicos, que si no estamos metidos los 40 minutos, perdemos en 2 minutos, se nos va el partido allí.
Doncs veurem si la Pia és capaç de sobreposar-se a aquesta dura derrota, com dèiem, del cap de setmana passat contra la UD Eivissa, en el qual, recordem, els eivissencs van remuntar un 5-0 en contra del carrer Garcilaso. A l'altre subgrup, el líder, el Club Natació Sabadell, també ha d'oblidar aquesta inesperada ensopegada contra el Cué, el Salou, si no vol endur-se un altre ensurt contra l'antepenúltim, en aquest cas, a la pista del Mar Dènia. Ferran Ruiz, jugador de l'equip, creu que el principal entrebanc del compromís de dissabte serà el viatge fins a Terres Alacantines.
Serà un desplaçament molt llarg, si no m'equivoco són 6 hores en bus, i bueno, hem d'anar concentrats perquè aquest viatge tan llarg no ens afecti el rendiment del partit. Així que pot ser un hàndicap això, però bueno, amb el toc d'atenció que vam tenir ja a Salou, diguéssim, doncs no ens hem de relaxar.
Totes les previsions ens porten a pensar que el club és clar favorit a sumar els 3 punts d'entrada, perquè els de Borja Burgos ho han guanyat tot a domicili, el tècnic a més torna a la banqueta un cop completada la quarantena de rigor, i a la primera volta el Natació Sabadell va atropellar els alacantins amb un escandalós 11-1 al pavelló del Nord. Tot i això, Ferran Ruiz no vol donar res per fet.
Un equip inferior no és. Però sí que és cert que nosaltres al nostre camp vam fer un grandíssim partit i al rival no els hi va sortir les coses, i d'aquí el resultat tan avoltat. Però, o sigui, les coses canviaran radicalment allà, perquè és la seva pista, és el seu poble, i allà el tema del viatge doncs també. Segur que no arribarem al 100% concentrats i bueno, serà complicat segur.
Doncs dissabte a les 6, aquest Mar Dènia Club Natació Sabadell del subgrup 3B de la segona B, a les 8, xiulet inicial en el Martorell, escola de Pia del subgrup 3A. Dos minutets per arribar a les 3 de la tarda. També us hem de repassar el menú que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo al capdavant per explicar-vos, per portar-vos totes les reaccions prèvies a aquest Almeria-Sabadell de diumenge a les 2, començant per les veus dels dos entrenadors, Antonio Hidalgo i José Gómez, en roda de premsa. També repassarem estadístiques. El Sergi Parc, per cert, ens ha promès un joc amb dades curioses de la primera volta. Veurem per on surt el Sergi en aquest cas, i també l'entrega dels premis Onion, on de la xarxa Onion, on està present el Centre d'Esports Sabadell com a emprenedor de l'any passat. A més, per exemple, el Sabadell juvenil, que torna a jugar a Osca en aquest cas, i parlarem, per exemple, de waterpolo amb el sènior masculí de l'Estrelpool a Pamplona contra el Navarra, i dels dos primera nacional d'handbol abans dels duels del cap de setmana. Menys d'un minut per les 3 de la tarda. Encara tenim temps per recordar que podeu seguir informats al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, per exemple, amb la notícia de la sessió de David Estals al Prat de segona B, i també d'enviar-vos una abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, i del Sergi Parc a la redacció. Qui us parla, Pau Vitori, us envia també una abraçada i un petó molt fort des de les vies de so. Més informació a partir de les 4, als butlletins horaris de Ràdio Sabadell, a les 7, a Notícies Vespre, i demà a les 2 ens hi tornem a posar a l'hotel del Suís. Aquest programa en uns minuts penjat a les xarxes. Que vagi bé. Adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.